treballant. L'entitat va atendre gairebé 10.000 persones en situació de pobresa extrema el 2024. És, Cristina Artacho, una xifra rècord a Tarragona.
El 70% de les persones ateses són dones, la majoria amb fills. En el cas de les persones immigrants, s'accentua la dificultat d'accés a l'habitatge i feina dignes, ja que moltes es troben en situació d'irregularitat administrativa. Teresa Jordán és la coordinadora d'Acció Social de Càritas Tarragona.
I tota aquesta avalanxa de persones migrants, les persones d'aquí, la nova pobresa, el treballador pobre que no arriba a final de mes, tot el problema de l'habitatge, està creant pues, situacions que s'estan cronificant i que les persones venen amb problemes complexes i de llarg recorregut.
Entre les persones ateses, cada vegada són més freqüents els problemes de salut mental. En aquest sentit, Càritas ofereix suport psicològic i grups d'ajuda mutua perquè se sentin acompanyades.
El jutge ha decretat presó provisional per l'home acusat d'apunyalar un treballador de la neteja aquest dilluns a Cambrils. Segons els testimonis, l'agressor li va recriminar el soroll que estava fent amb un bufador. Eva Hidalgo.
El jutge li atribueix un presumpte delicte de temptativa d'homicidi i alhora recorda que ja té dues condemnes prèvies per homicidi per lesions agreujades. També considera que pot haver-hi risc de fuga perquè l'acusat és estranger i sense residència legal a l'Estat. Creu que hi ha indicis clars que l'acusat hauria comès els fets. La víctima estava fent la seva feina a l'Avinguda Diputació i l'individu va començar a recriminar sense motiu pel soroll de la màquina bufadora que estava utilitzant. Després va treure la navalla, que es va clavar al braç de l'operari quan es va protegir per tapar-se la cara, i posteriorment li va causar una altra lesió al cap. A la interlocutòria apunta que hi ha imatges dels fets i testimonis presencials.
Que bé que s'està prenent el solet aquí al parc, oi, Maria?
Ai, sí. Saps de què està fet aquest banc on seiem? D'envasos reciclats que llencem al contenidor groc, ampolles i taps de plàstic.
Coi, no ho sabia pas. Que interessant.
Els envasos que separes es converteixen en nous materials i productes. Tu ets part del canvi.
Nosaltres som part del canvi.
És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts de les dues. Tenim en aquests moments 31 graus de temperatura al centre de Manresa, amb molt de sol i calor. Això sí, una mica menys que ahir dimecres. Aquest dijous, la Plana de l'Home aquest matí ha acollit la quarta edició de la jornada per a la prevenció dels maltractaments a les persones grans, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre la realitat dels abusos i maltractaments que poden patir les persones grans, així com ara compartir bones pràctiques i també estratègies de prevenció.
La jornada s'ha marcat en els actes del 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència i Abús dels Maltractaments a les Persones Grans. Organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa, ha buscat generar debat i reflexió al voltant dels abusos i maltractaments que poden patir les persones grans. Per a fer-ho, ha comptat amb diferents ponències que han tractat temàtiques com la nova longevitat. S'han presentat propostes innovadores com la colla cuidadora de l'Eixample, que acompanyen persones cuidadores, reflexions sobre la relació amb persones amb deteriorament cognitiu. S'ha presentat el sistema d'atenció integral social i sanitari de Manresa, així com també el projecte de l'Ajuntament de Manresa amb Jubilo i ara què, que té com a objectiu donar a conèixer quins són els recursos que l'Ajuntament pot oferir per a aquesta nova etapa. Després de la lectura del manifest, que ha anat a càrrec de Teresa Carreras, membre del Consell de la Gent Gran, qui ha destacat la importància de sensibilitzar la ciutadania davant dels maltractaments. Aquesta jornada també ha servit per donar a conèixer la futura implementació per part del Consell Comarcal d'una guia que té com a objectiu donar eines per saber com s'ha d'actuar davant d'una sospita de maltractament.
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana amb un ampli consens a les forces parlamentàries una resolució per al desdoblament de la C-55, una infraestructura clau per la seguretat viària i la mobilitat de casa nostra. La proposta, presentada per Esquerra Republicana, insta el govern a culminar abans de finals de juny els estudis informatius en curs i a definir un model 2+2 carrils seguint el tracte actual, incloent-hi la variant de Castellgalí i un nou accés a Sant Vicenç de Castellet. La resolució aprovada al Parlament remarca que el projecte ha de ser compatible amb la preservació del territori i dels espais naturals, tot incorporant criteris de sostenibilitat i cohesió territorial. Així mateix, contempla l'ampliació de la gratuïtat de la C-16 com a mesura urgent per descongestionar la C-55, eliminant requisits que es limiten l'ús i ampliant-la també els dissabtes, així com el tram entre Terrassa i les Fonts abans d'acabar l'any. La sessió parlamentària ha comptat amb la participació activa de representants institucionals i el món econòmic i empresarial del territori i presidit pel Consell Comarcal del Bages, pel seu president, Eloi Hernández, i per l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, entre altres. La ciutat de Manresa ja té oficina de drets socials. L'objectiu és eliminar la burocràcia i el que es vol fer és una atenció personalitzada integral amb un acompanyament actiu. Aquesta oficina es va inaugurar ahir dimecres a Manresa.
Facilitar l'accés de la ciutadania als seus drets socials i promoure el seu benestar. Aquesta és la finalitat principal de la nova oficina de drets socials que s'ha inaugurat aquest dimecres a Manresa.
Què ens permet això també? Ens permet dues coses que són dos beneficis directes. Un, tornar a posar en valor els serveis socials i tornar a posar en valor la feina de la treballadora social i de l'educadora que deixa de fer informes i que es posa a fer intervenció social. Especialitzada i bàsica, individual, grupal i comunitària.
Es farà una atenció personalitzada, un acompanyament actiu en la tramitació d'informes i suports, que també pretén lluitar contra la bretxa salarial.
Si nosaltres tenim una única font de dades i tenim un únic espai on es tramiten totes les coses, el que tenim és un accés a la informació robust, estable i sobretot amb traçabilitat. I per tant sabem totes les famílies que estem atenent a Manresa, totes les coses que estem oferint a les persones, totes aquelles coses a les que tenen dret i per tant aquells que estan posant tot el dia en dubte que els serveis socials no estem assegurant, no? Que, o fent un seguiment prou específic dels drets de ciutadania, doncs d'aquesta manera els podem respondre que sí que tenim una informació robusta i on time.
Així doncs, amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament dona resposta als reptes socials actuals, com l'exclusió social i la creixent complexitat dels tràmits administratius.
El temps espera per a visitar-se les urgències de la Catalunya Central és de 32 minuts, segons el Departament de Salut. Els professionals asseguren que la situació és tensa i que calen, però, millors condicions per poder atendre aquestes urgències.
Les visites a urgències incrementen any rere any. Des del 2021 ha augmentat un 21% i és que l'any passat l'exercici va tancar amb un total de 3.800.000 visites. Pel que fa a la mitjana d'espera, la Catalunya Central és de 32 minuts. Els experts asseguren que la situació actual és tensa.
Molta activitat, molta afluència de persones, moltes dificultats per intentar treballar amb certa comoditat, oferint seguretat dels pacients, que és al final és el que més ens preocupa, i estem en una situació tensa. Jo qualificaria la situació com tensa.
Una població més envellida i amb més malalties cròniques que viu cada vegada més sola i una atenció primària en què falten mans són dos dels principals motius per entendre per què en els darrers anys han augmentat els pacients que truquen a la porta de les urgències. Des de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències demanen unes millors condicions en l'entorn laboral per millorar les visites.
Però el que estan demanant els metges i infermeres d'urgències és treballar en un entorn de treball segur, que faci que jo pugui treballar d'una manera ordenada, que pugui no equivocar-me, que no tingui que estar patint perquè en tinc 400 esperant.
En aquest sentit, el Departament de Salut treballa en diverses mesures per millorar la situació a les urgències, com el finançament d'aquests serveis.
I Sergi Benavides, que ha estat nomenat nou director esportiu del Centre d'Esports Manresa.
Benavides, que prové del Vilanova, club amb el qual ha aconseguit recentment l'ascens a tercera ref, agafa les regnes del projecte esportiu manresà amb l'objectiu de liderar una etapa ambiciosa i renovadora. El club destaca el seu criteri i capacitat de gestió com a claus per estructurar una plantilla competitiva i amb identitat pròpia. Aquesta incorporació arriba en paral·lel a la confirmació de tres sortides destacades del primer equip. Es tracta del migcampista Nil Garrido, el davanter Isma Fagir i el defensa Jaime Márquez. Les baixes han estat anunciades pel club a través de les xarxes socials amb un missatge d'agraïment per la seva dedicació.
Són 2:15.
Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Dice Santos Cerdán que no participó en el cobro de comisiones, que no participó en el cobro de comisiones y que no recuerda haber mantenido una conversación con Ábalos y Coldo sobre empresas que les debían dinero por una supuesta adjudicación de obra pública.
No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo.
Pero el levantamiento del secreto del sumario contradice la versión del número 3 del PSOE por los detalles de esa conversación adelantada anoche por la SER y por otros muchos detalles que aparecen en ese sumario, en ese informe de 500 folios que deja en una posición muy, muy delicada a Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la gestión de 620.000 euros en comisiones ilegales. Es un informe, como digo, demoledor, que ha hecho que el PSOE haya ido modulando su respaldo a su secretario de organización con conversaciones con Coldo y Ábalos, en las que abiertamente se habla de mordidas y hasta de la manipulación de las primarias socialistas de 2014. Santos Cerdán, que por cierto irá a declarar, eso dice, voluntariamente al Supremo.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.